Molt bon dia, són les 8.
Bon dia de més clarianes. Després de la pluja d'ahir, avui temps més estable, però demà al matí ens creu un front que deixarà un cap de setmana amb ambient d'hivern.
Molt bon dia a tothom, són les 8 del matí, esteu escoltant el Supermatí en directe des de Ràdio Palafrugell, des de Ràdio Capital i també en emissió des de Ràdio Bisbal. Un Supermatí que avui el comencem després d'aquesta setmana així estranya, un dia sí, un dia no, ja també a les portes del cap de setmana, i també que sentíem ara la previsió del temps, després destacarem aquesta, no, que és el que ens espera aquest pròxim cap de setmana, però que esperem que tinguem un temps una mica agradable. Sí que és veritat que avui ens hem llevat amb el terra força moll després de les pluges d'aquesta nit, i que és d'aquella aigua que també sempre és benvinguda, i que si n'hi arribés més, doncs no ens queixaríem mai. Anem a fer un repàs també de la situació en aquests instants pel que fa a les temperatures a la resta de la comarca. Ara mateix tenim una temperatura de 8,7 graus a Castell d'Aro, 9 graus i mig a la Bisbal d'Empordà, 10 graus i mig a Torroella de Montgrí, 10,2 a Palafrugell i 11,8 a la Tallada d'Empordà. Un Supermatí que avui també destacarem diverses qüestions en aquests pròxims minuts. Entre elles parlarem que Palafrugell ha encetat la 12a edició del projecte Rossinyol. També destacarem que la planta superior de l'estació d'autobusos serà una oficina de dones que pateixen violència de gènere, això també a Palafrugell. Pel que fa a Sant Feliu de Guíxols, coneixerem que es modernitzaran els autobusos de les línies urbanes, o també estarem molt pendents, entre altres qüestions, de quina serà la prèvia esportiva que tindrem aquest cap de setmana. Abans de començar amb el repàs dels titulars, és moment també de saludar a tot l'equip que fa possible aquest programa. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També saludarem en Sergi Villena, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Saludem a l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I també saludem a la Paula Brines, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ben saludat a tot l'equip d'aquest Supermatí. Començarem amb el repàs de titulars. Executen els treballs de prevenció d'incendis i millora forestal al camí de Ronda de Palamós.
Els treballs previstos consisteixen en actuacions de prevenció d'incendis, principalment en els àmbits del Parc de Cap Gros i la Pineda d'en Gori, així com la millora forestal d'aquests espais per tal de potenciar la biodiversitat i la millora de les masses forestals.
Arriba la Fira del Vi de la Costa Brava els pròxims dies. Ja, bé, va ser el dia 8, el 9 i fins demà, dia 10 de desembre, Maria.
Els treballs previstos consisteixen
en un centenar de vins i escumosos de tot el territori català seran els grans protagonistes de la fira que se celebrarà a l'espai de la Bòbila de Palafrugell. Ens ha visitat el Supermatí per avançar-nos alguns detalls de l'edició d'enguany la gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol.
Arriba a la Fira del Vi, com dèiem, aquesta és una de les informacions que us explicarem, però també, en el cas d'entrar-nos en Palafrugell, l'aparcament del casal podria deixar de ser de zona blava al 100%. L'Ajuntament està negociant amb l'empresa gestora del servei per tenir la possibilitat d'habilitar un espai que passi a ser gratuït i mantenir zones d'aparcament, tot i que encara no és una decisió definitiva. Després us ho ampliarem. Però destaquem altres qüestions, com per exemple que s'instal·len senyals lluminosos en tres carreteres de les comarques gironines per prevenir accidents amb animals salvatges, Anna.
En la darrera dècada, els accidents amb animals salvatges s'han multiplicat a les carreteres gironines com a conseqüència de l'increment exponencial d'aquestes espècies, sobretot de senglars i cabirols. És per això que la Diputació de Girona ha posat en marxa un pla pilot per reforçar la senyalització nocturna en tres carreteres de les comarques gironines, una d'elles el Baix Empordà.
I Palafrugell enceta la 12a edició del projecte Rossinyol. L'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova edició del projecte Rossinyol al municipi. L'acte inaugural d'enguany va tenir lloc el passat dijous 1 de desembre al Centre Municipal d'Educació, coincidint amb la 12a edició del projecte aquí a Palafrugell. La planta superior de l'estació d'autobusos serà una oficina per dones que pateixen violència de gènere. El plenari municipal de Palafrugell va aprovar, en aquest cas concretament, la sessió ordinària del mes de novembre, es va aprovar el canvi d'ús de la planta superior de l'estació d'autobusos. El consistori va cedir els terrenys de la Generalitat de Catalunya per construir l'estació l'any 2004, però la planta superior havia d'acollir les oficines de l'empresa Sarfa, que finalment es van ubicar al polígon industrial d'Escalanyà. I també tenim altres qüestions, com per exemple que Sant Feliu de Guíxols modernitza els autobusos de les línies urbanes, Maria.
Els nous autobusos amb capacitat per 60 passatgers cadascun són de la marca Isuzu i poden transportar 21 passatgers asseguts i 39 dempeus. Les dues noves Mondeles disposen d'amplis espais interiors per les cadires de rodes, carretons d'infants o de la compra i seients per a persones amb mobilitat reduïda.
I l'associació Palamós Connecta visita durant aquesta setmana la ciutat agermanada d'Enreda-Wiedenbrück i que ens ho amplia la Paula Brinés.
Unes 40 persones, la majoria joves d'entre 13 i 18 anys i sota l'organització de l'associació Palamós Connecta, realitzen durant tota aquesta setmana una nova estada a la ciutat alemana agermanada amb Palamós des del 1995.
I en l'apartat esportiu avui repassem quines cites hi ha previstes per aquest cap de setmana. Comencem parlant del futbol. Aquesta setmana no hi ha jornada primera catalana i, per tant, el Palamós descansarà. En canvi, a segona catalana, el Calonge reprèn la competició. En aquest cas, ho fa al camp del Farners, Sergi.
El Calonge visitarà el camp del Farners amb l'objectiu de continuar amb la seva immaculada trajectòria que li ha permès sumar 19 punts en l'any del seu debut a la categoria.
I ara passem a parlar d'hoquei patins, perquè el corredor amateur Club Hoquei Palafrugell rep el Sant Feliu amb l'objectiu clar d'aconseguir el triomf.
El conjunt blanc i negre, que ve de perdre la setmana passada a la pista del Ribes Les Lagunes, intentarà assegurar la victòria contra el Sant Feliu a casa.
I pel que fa als equips de bàsquet de la ciutat de Girona, us expliquem que un Necessitat Bàsquet Girona visita la pista del València.
L'equip gironí vol començar a remuntar el seu vol i sortir de la cua de la classificació que comparteix amb Saragossa, Sevilla i Manresa. La situació ja és més que preocupant, amb únicament dues victòries en tot el que portem de Lliga ACB.
I a Fontajau es viurà un apassionant duel entre l'Uni i el Perfumeries Avenida, amb el lideratge en joc.
Les gironines, que arriben al partit amb certa decepció després de perdre el duel pendent de la segona jornada de Lliga contra el Barça CBS i que ja hauria col·locat a les de Bernat Canut, líders en solitari, volen donar un cop d'efecte aquest diumenge a Fontajau.
I tot seguit anem amb la previsió del temps. Albert Aparicio, molt bon dia.
Bon dia.
A punt d'arribar el cap de setmana, quin temps ens espera al Baix Empordà?
Després de la pluja o els plogims d'ahir, avui tindrem un divendres en general amb més sol al matí i alguns intervals de núvols prims, que cap al final del dia seran més abundants. Localment, també amb la formació de boira o boirina la propera nit. Temperatura amb poca amplitud tèrmica, dels 10 graus de mínima als 15 de màxima. I entre la propera nit i matinada divendres a dissabte, el pas d'un front portarà algun ruixat de curta durada i un cel més tapat l'inici de dissabte. Darrere seu entrarà la tramuntana, amb cops que poden superar els 50 km per hora, i la tarda de dissabte més clarianes o cel mig ennuvolat. L'ambient serà de ple hivern durant la nit de dissabte i el matí de diumenge, amb una notable baixada de temperatura.
Moltes gràcies, Albert Aparicio. I destacarem altres notícies d'interès general, com per exemple que Brussel·les ha aprovat l'ampliació de l'espai Schengen. A partir del dia 1 de gener, Croàcia també formarà part d'aquesta zona de lliure circulació, però els altres dos aspirants que hi havia, que són Bulgària i Romania, n'han quedat fora. Després d'una dècada demanant-ho, aquest dijous els ministres de l'Interior de la Unió Europea van donar el vistiplau a l'entrada de Zagreb. La presidència txeca de la Unió Europea va celebrar que l'espai Schengen creixés per primera vegada en més d'una dècada. També tenim altres qüestions, en aquest cas per destacar que l'Exèrcit de Terra ha anunciat davant la Fiscalia el sorteig organitzat a la caserna del Bruc de Barcelona per tenir una trobada amb una prostituta. Segons va avançar el diari Ara, el sorteig s'hauria organitzat a través d'un xat de WhatsApp per recaptar diners per al sopar de la Puríssima, que celebren les companyies de fusellers. L'Exèrcit ha posat de manera immediata aquest cas en coneixement de la Fiscalia de Catalunya perquè entén que el contingut del xat pot atemptar contra els valors de la institució. Les mateixes fonts, tanmateix, van remarcar que el xat, en què participen una setantena de militars, no és un canal oficial de l'exèrcit. Altres temes, també destaquem que el jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa ha decretat llibertat provisional, retirada del passaport, prohibició de sortida del país, allunyament de la víctima i prohibició de comunicar-s'hi per l'acusat de segrestar i agredir sexualment una jove a la ciutat de Terrassa. La noia va ser alliberada aquest passat dimarts pels Mossos d'Esquadra després que els seus familiars en denunciessin la desaparició. L'acusat té 35 anys i una cinquantena d'antecedents policials. La noia va estar retinguda des de finals del mes de novembre en una cabana en una una zona boscosa i d'horts de Terrassa i no va ser fins aquest passat dilluns que la seva família en va denunciar la desaparició. Aquest divendres, el jutjat d'instrucció 4 de Terrassa ha rebut el detingut per delictes de detenció il·legal, agressió sexual, amenaces i també contra la salut pública. Els jutjats han pres les declaracions de l'acusat, tres testimonis i la víctima. També, mentre no arribi el resultat de les proves de laboratori, el magistrat ha acordat la llibertat provisional a l'investigat. I també una altra darrera informació d'interès general, podríem dir, i és que el jutjat d'instrucció número 5 del Prat ha acordat la llibertat provisional i retirada del passaport per la dona que va fer veure que anava de part per forçar un aterratge d'emergència al Prat. La dona no podrà sortir del país i s'haurà de personar diàriament al jutjat del Prat. La detinguda s'ha acollit al dret a no declarar. La jutgessa l'acusa de desordres i incitació a la immigració il·legal. L'avió procedia de Casablanca i anava cap a Istanbul, i 28 persones van aprofitar la situació per saltar i fugir de l'aeronau. Hi ha 10 detinguts, 12 persones en recerca, 5 persones que van tornar a l'avió i la dona que va simular el part que no pot sortir de l'estat. En el cas dels detinguts, s'ha iniciat el procés d'inadminització per retornar-los al Marroc, segons les fonts oficials. I tornem cap a la comarca del Baix Empordà per destacar algunes de les informacions de casa nostra. Comencem comentant que l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palamós ha encarregat l'inici de les feines de prevenció d'incendis i de millora forestal en els espais naturals per on passa el camí de ronda, concretament el seu tram comprès entre el nucli urbà i la platja de Castell.
Aquestes tasques s'emmarquen dins del projecte que entre 2020 i 2021 va fer possible la restauració del camí de ronda, coneix el nucli urbà amb la platja de Castell. Els treballs previstos consisteixen en actuacions de prevenció d'incendis, principalment en els àmbits del Parc de Cap Gros i la Pineda d'en Gori, així com la millora forestal d'aquests espais per tal de potenciar la biodiversitat i la millora de les masses forestals, diversificant el mosaic ecològic i paisatgístic. Amb aquest objectiu també es faran tasques per l'eliminació de la flora exòtica invasora, des de la cala dels Pots fins a la platja de Castell, amb l'extracció de les plantes al·lòctones amb comportament invasiu que amenacen la conservació de la diversitat florística d'aquest àmbit. Es preveu que els treballs de prevenció d'incendis, millora forestal i eliminació de flora exòtica s'allarguin fins a finals d'any. Aquest projecte té un cost global d'uns 32.000 euros i compta amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Durant aquests dies té lloc la Fira del Vi Costa Brava, això des del dia 8 fins demà, dia 10 de desembre. Un centenar de vins i escumosos de tot el territori català són els grans protagonistes de la fira que s'està celebrant a l'espai de la Bòbila de Palafrugell. Ens ha visitat el Supermatí per explicar-nos alguns dels detalls de l'edició d'enguany la gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol. Ens ho explica la Maria.
A l'edició d'enguany a la fira s'hi podran trobar més d'un centenar de referències de vi d'una seixantena de cellers d'arreu de Catalunya. La gerent del grup Costa Brava Centre avança que l'edició d'aquest any arriba plena de novetats.
Sí, bé, l'edició d'aquest any és molt diferent, hem canviat totalment el format del que venia siguent la fira els últims anys. Ja per començar hem canviat d'emplaçament, ho fem dins les instal·lacions de la Bòbila de Palafrugell, que fins als últims anys ho havíem fet a la plaça Can Màrio. Aquest any també, al fer-ho fora de temporada, diguéssim, els mesos d'hivern, al ser un recinte tancat, ens va molt millor, també per les inclemències del temps i per la logística de l'organització de la fira. Aquest és un dels principals canvis, que és a l'emplaçament, les dates, i també que hem introduït diferents activitats durant el dia, no només obrim al vespre, sinó que també obrim de 12 a 3 del migdia, per fer l'hora del vermut, diguéssim, i farem diferents activitats i tallers durant les hores d'obertura de la fira.
A més, una de les novetats de la fira és l'oferta gastronòmica que es podran trobar els visitants. Encara s'hi podran tastar els formatges catalans, però també es podran fer tastos de diversos plats proposats per la cuina de l'Empordanet. La intenció d'aquesta fira és donar a conèixer els productes, sobretot vins, de la zona del Baix Empordà i la resta de Catalunya. A més, es fa fora de temporada d'alta de turisme a la zona per organitzar activitats que dinamitzin la comarca durant l'hivern. Cal destacar també el canvi d'espai, que busca resguardar-se del fred i la inestabilitat.
Destaquem altres qüestions, com per exemple que l'aparcament del casal podria deixar de ser de zona blava al 100%. L'Ajuntament de Palafrugell està negociant amb l'empresa gestora del servei per tenir la possibilitat d'habilitar un espai que passi a ser gratuït i mantenir zones de pagament, tot i que no és una decisió definitiva. Ho destaca el regidor adjunt de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, Pau Lladó.
És un aparcament doncs, que era un calaix de sastre per moltíssima gent i per moltíssims públics, però al final el que ha de tenir el centre és un aparcament de rotació, i és el que volíem amb aquest aparcament, que fos un aparcament de rotació, que tingués una sèrie de facilitats, tant per la gent que ens visita com per sobretot la gent que viu a nuclis i en les parts perifèriques de Palafrugell.
Des de l'Ajuntament de Palafrugell es considera que el funcionament de la zona blava a l'estiu és satisfactori, amb millors xifres respecte als anys anteriors. No obstant això, fora d'aquella època, el balanç no és tan positiu. Pau Lledó destaca que ja s'ha exposat a l'empresa que hi ha aparells de pagament que no funcionen correctament, ni el funcionament de l'aplicació és l'òptim.
Espenedors que no funcionaven, aplicatius que tampoc funcionaven, vull dir, una sèrie de logística que no ha funcionat i que nosaltres, doncs, no estem gens contents, per dir-ho així.
També es comptava que oferint 3 hores gratuïtes als habitants de Palafrugell s'incrementaria l'ús de l'aparcament fora de la temporada turística, però no ha estat així.
Pensàvem doncs, que potser en 3 hores hi hauria més gent aparcada. Sí que és veritat que forma part d'un pla pilot i que aquest pla pilot, doncs, com tots els que es fan, ens donem un temps per veure si va bé i després acabem de prendre una decisió o de perfilar decisions.
Lledó considera que no va ser precipitat aplicar una zona blava total, sinó que era una prova pilot per conèixer si funcionava o no.
Era un pla pilot. Nosaltres sabíem que en altres poblacions de l'entorn, com Palamós o com, per exemple, Platja d'Aro, hi ha aparcaments d'aquestes característiques i que, per tant, són uns aparcaments que s'omplen molt i que s'omplen no només a l'estiu, sinó també a l'hivern. El que passa és que Palafrugell, sempre ho hem dit, per les seves característiques morfològiques, és un poble que es pot fer caminant, es pot fer en bicicleta.
Per altra banda, el regidor adjunt de mobilitat es mostra confiat que l'empresa gestora de la zona blava faci millores en el funcionament de les màquines de pagament i de l'aplicació. Per acabar, Lledó remarca que es busca l'equilibri i mantenir un aparcament en places lliures sempre. De moment es desconeix quan se sabrà quina serà la solució de l'aparcament amb el desig d'aplicar-la abans de Setmana Santa. En la darrera dècada, els accidents amb animals salvatges s'han multiplicat a les carreteres gironines com a conseqüència de l'increment exponencial d'aquestes espècies, sobretot senglars i cabirols. És per això que la Diputació de Girona ha posat en marxa un pla pilot per reforçar la senyalització nocturna en 3 carreteres de les comarques gironines. Una d'elles, el Baix Empordana.
Concretament, els senyals lluminosos ja s'han instal·lat a la GIP 6502 a la platja de Pals, a la GIP 6313 a Canet d'Adri, al Gironès, i a la GIP 6217 de Torroella de Fluvià a Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà. Segons l'informe previ realitzat, aquests eren els trams de pas habitual de fauna i s'ha detectat un índex d'accidentabilitat més elevat amb animals salvatges. Aquests cartells LED, molt visibles pels conductors de la nit, funcionen amb un temporitzador d'encesa horària mensual. D'aquesta manera se'n pot regular el funcionament en funció de l'hora i l'època de l'any en què, tal com s'ha estudiat prèviament, hi ha més probabilitat de col·lisions. Com a mesura preventiva, també es limitaran aquests trams a velocitat màxima a 50 km per hora. Jordi Sargay, diputat de la xarxa viària de la Diputació, assegura que la seguretat de la nostra xarxa viària és prioritària. També ha afirmat que aquest pla pilot contribuirà a reduir aquests accidents que a vegades són difícilment evitables. El diputat tampoc descarta que aquesta mesura s'ampliï a més carreteres en un futur. L'actuació ha tingut un cost de més de 34.000 euros i complementa la senyalització habitual instal·lada ja a les carreteres per alertar de la presència d'animals salvatges. Actualment ja hi ha 265 quilòmetres senyalitzats a les comarques gironines.
L'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova edició del projecte Rossinyol al municipi. L'acte inaugural d'enguany va tenir lloc el passat dijous, 1 de desembre, al Centre Municipal d'Educació, coincidint amb la 12a edició del projecte Palafrugell. En aquesta ocasió hi participen 14 mentors i mentores, tots ells estudiants de la Universitat de Girona que en resideixen a Palafrugell i en Rodalia. Aquests tindran cura de 14 mentorats dels centres educatius de les escoles Barcelona i Mates, Carrilet, Torres i Junama, Pibert i els instituts Baix Empordà, Frederic Martí i Carreres, la Sureda i el Centre Prats de la Carrera. El projecte Rossinyol és un programa que es basa en la relació entre mentors i mentores, estudiants universitaris voluntaris i l'alumnat de primària i secundària d'origen estranger. Així es pretén establir una xarxa de relacions, un conjunt de pràctiques i dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la Universitat de Girona i alumnes d'origen estranger de les escoles i instituts de les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració cultural, social i lingüística d'aquest alumnat i que la Universitat de Girona i el conjunt d'institucions que hi participin contribueixin a la sensibilització entorn de la igualtat i la inclusió social. Els mentors esdevenen un referent d'aquests nois i noies, els quals acompanyen perquè siguin coneixedors de diferents espais de la seva vila, àmbits de lleure, producció cultural, entre altres. L'objectiu és afavorir el desenvolupament i consolidar la integració social, cultural i lingüística d'aquests. Els estudiants i les estudiants de la Universitat de Girona, que s'ofereixen com a voluntaris per al mentoratge, se'ls assigna un tècnic de la universitat que els forma. A més, al final reben un certificat per la formació i per la tasca realitzada i se'ls reconeixen crèdits de reconeixement o de lliure elecció. Aquest projecte educatiu també es desenvolupa en altres municipis com Girona, Santa Coloma de Farners, Olot, Figueres, Lloret de Mar, Blanes, la Bisbal d'Empordà, Palamós, Banyoles, Hostalric, Ripoll i Maçanet de la Selva. La durada és la del curs escolar i finalitza amb una trobada conjunta de tots els mentors i les mentores amb l'alumnat del municipi, on comparteixen les vivències i aprenentatges i també fent balanç de l'experiència. I al plenari municipal de l'Ajuntament de Palafrugell, concretament a la sessió ordinària del mes de novembre, es va aprovar el canvi d'ús de la planta superior de l'estació d'autobusos. El consistori va cedir els terrenys a la Generalitat de Catalunya per construir l'estació l'any 2004, però la planta superior havia d'acollir les oficines de l'empresa Sarfa, que finalment es van ubicar al polígon industrial d'Esclanyà. En l'actualitat, aquell espai segueix buit i la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya vol ubicar-hi un servei d'atenció integral a les dones que pateixen violència de gènere, així com els seus fills i filles. Ho destaca la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell, Roser Massaguer, als nostres micròfons de Ràdio Palafrugell.
I nosaltres hem fet aquest canvi d'ús, hi van oficines que ja també hi anaven, però ha canviat de conselleria, ha passat de la Conselleria de Transport a la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
Tots els partits polítics van mostrar-se a favor del nou ús de les instal·lacions que ara no tenen cap funció. En aquest sentit, Joan Ferrer de Ciutadans va demanar aprofitar aquest canvi d'ús per reparar els lavabos de l'estació d'autobusos. Juli Fernández, portaveu del PSC, destacava que serà un servei social, però també comarcal i que és una bona iniciativa.
En qualsevol cas, un ús que a més és un ús social i a més de caire comarcal. Per tant, això també doncs, posa sobre la taula el fet de que Palafrugell aspira a tenir diferents equipaments comarcals, no? Comencem per aquest en tot cas, però jo crec que evidentment estem contents i per tant donarem un vot positiu a la proposta.
Sant Feliu de Guíxols modernitza els autobusos de les línies urbanes. Els nous autobusos, amb capacitat per 60 passatgers cadascun, són de la marca Isuzu. Poden transportar 21 passatgers asseguts i 39 dempeus. Les dues noves Montedeles disposen d'amplis espais interiors per les cadires de rodes, carretons d'infants o de la compra i seients per persones amb mobilitat reduïda, Maria.
També es millora el confort i la seguretat a bord amb barres i agafadors per a aquells usuaris que vagin drets. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, ha qualificat la jornada de dia feliç pels usuaris del servei de transport urbà. Motes ha destacat que s'ha aconseguit incorporar aquests dos nous vehicles després d'un any de treball amb la companyia de transports. Es tracta d'uns autobusos que milloren l'accessibilitat dels usuaris, majoritàriament gent gran de la ciutat, que l'usen habitualment en el seu dia a dia. Els nous models de Mondela són més eficients, amb un menor consum de combustible i, en conseqüència, menys emissions de CO2 a l'atmosfera. Demà mateix, les línies urbanes L5 i L6 ja funcionaran amb aquests dos nous autobusos.
L'associació Palamós Connecta visita amb unes 40 persones la ciutat alemanya darrere Wiedenbruck durant aquesta setmana per continuar amb el pacte d'agermanament. Paula Brinés.
Durant aquest any es celebra el 25è aniversari de l'agermanament entre les dues poblacions que s'havia programat per celebrar l'octubre de 2020, però finalment amb les restriccions amb motiu de la pandèmia s'ha anat posposant fins aquest any. Per aquesta nova visita palamosina a la ciutat alemanya agermanada des del 1995, s'han organitzat diverses activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades als joves integrants de l'associació Palamós Connecta, acollits durant aquests dies amb famílies d'aquesta ciutat. Coincidint amb aquesta estada de la delegació palamosina i amb motiu del 25è aniversari de l'agermanament, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i la primera tinenta d'alcalde, Maria Puig, també s'han traslladat a Reda, participant en els actes institucionals d'agermanament que s'han organitzat per part de l'Ajuntament de la ciutat alemanya i amb motiu de l'estada de l'entitat Palamós Connecta. Durant la setmana també tindran llocs visites al parc de bombers de la ciutat i també partits de bàsquet dels joves palamosins amb els clubs locals. El retorn a Palamós d'aquesta delegació està prevista per diumenge vinent, 11 de desembre.
5 minuts, arribarem ja a 8:45 del matí. Farem una pausa, en aquest cas, pel que fa a la informació. Després en destacarem algunes de les de l'actualitat, en aquest cas d'àmbit esportiu, amb la prèvia del cap de setmana. Abans, però, el que farem serà escoltar un podcast que ha fet la redacció de Ràdio Capital.
El crim del casal. Un reportatge de Maria Alzina Carmona i Anna Salvador Figueres. La fred ja feia dies que s'havia apoderat dels carrers de Palafrugell i les botigues tancaven quan era negra nit. El 13 de novembre del 2008, a les 8 de la tarda, els carrers eren buits i el vent de mestral allunyava qualsevol so que desencaixés amb la normalitat dels últims dies de tardor. Les botigues de Palafrugell abaixaven les persianes, entre elles la botiga Lipstick, situada al centre comercial Cel Obert. La Montse Sánchez, la dependenta d'aquesta botiga, tenia el cotxe aparcat a l'aparcament del casal, a uns 10 minuts del centre comercial. Vivia a Pals, amb el seu marit, en Josep Maria Martín, i el seu fill, però aquella tornada a casa no es va produir. I en Josep Maria sabia que havia passat alguna cosa.
La nit aquella va ser una nit, realment, jo la recordo perfectament.
Didac Martínez, caporal de la policia local de Palafrugell.
Però per lo freda que era, o sigui, parlant amb els companys i recordant aquella nit, recordem, a part dels fets que es van donar, és la nit tan freda que era i tan silenciosa. És que no hi havia cap tipus de soroll de res. I va ser una nit que, bueno, jo suposo que també pel fet, jo la recordo especialment meteorològicament com era, no? I no corria, és que no corria ningú pel poble, tant al pàrquing com després pel poble, és que no hi havia ningú, no hi havia moviment de res. Hi ha dies que s'alinia tot i aquella nit va ser una nit com, bueno, especial, si me permeteu, vale?
Però el cotxe ni tan sols havia iniciat el seu recorregut. La Montse Sánchez no havia sortit de Palafrugell, ni tan sols de l'aparcament del casal. La botiguera havia patit un atac a ganivetades al mateix aparcament. Va ser pels vols de les 9 del vespre, quan un altre botiguer va trobar-se la Montse agonitzant a l'aparcament, just al costat del seu cotxe. Havia rebut diverses punyalades i les pertinences de la víctima no es van trobar fins l'endemà. La Montse va acabar morint poc després que la trobessin a l'aparcament, a causa de les ferides. Un crim que va commocionar Palafrugell, Pals i la resta de la comarca.
Maten a ganivetades una dependenta en un pàrquing públic de Palafrugell.
La víctima del crimen de Palafrugell recibió más de 10 punyalades.
Incertesa i indignació dels veïns pel crim de Palafrugell.
Los Mossos investigan la muerte a punyalades de una mujer.
Ensañamiento en el crimen de Palafrugell.
Veient que la seva dona no tornava a casa i no contestava el telèfon, en Josep Maria Martín es va començar a preocupar. És per això que va agafar el cotxe i va decidir desfer el recorregut des de casa seva fins a l'aparcament del casal.
Pues quan vaig veure que l'hora de tancar la botiga i que havia de ser a casa, que dius, ostres, que tarda, què passa? No? Llavors, després ja em vaig començar a preocupar i jo la vaig trucar. El mòbil no funcionava, estava apagat o fora de cobertura, que tampoc era normal, perquè a aquelles hores... I jo vaig pensar que li havia passat alguna cosa i vaig agafar i vaig sortir a veure que no li hagués passat res a la carretera. Nosaltres som de Pals i quan fa el trajecte, i normalment sempre venia més o menys l'hora, el no vindre i el no haver-hi, doncs jo devia pensar, ostres, ha passat algú a la carretera, i siguent el mes de novembre amb una fred i un mal temps, dius, ostres, que no hagi tingut una avaria i poder s'hagi quedat sense mòbil o sense bateria, i ha passat alguna cosa i jo vaig anar en direcció a Palafrugell.
En Josep Maria va arribar fins a l'aparcament i allà hi va veure ambulàncies, cotxes de policia i dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, no va pensar que tot allò tingués res a veure amb la Montse.
Bueno, jo, quan vaig arribar a Palafrugell, vaig anar a la botiga, vaig veure tot tancat i dic, ostres, això ja no és aquí, no? I llavors vaig anar més o menys on te deixava el cotxe, al carrer dels col·legis, sí. Tampoc hi era, i després vaig anar al pàrquing del casal. Després allà al pàrquing del casal, pues ja vaig veure que hi havia algo que no era normal, perquè hi havia molta policia, molta ambulància, i bueno, però tampoc no vaig pensar que fos relacionat amb ella. Llavors hi vaig entrar i en el pàrquing, i llavors ja me van parar, me diu un vas, diu que no es pot entrar ni res.
Clar.
I jo dic, oi, vinc a buscar la meva dona, que no ha vingut, i llavors ja vaig sentir que deien, és l'home.
La nit es va allargar molt per tothom, també pels periodistes que van seguir el cas des d'un primer moment. Un dels primers mitjans en desplaçar-se al lloc dels fets va ser el diari El Punt. La Tura Soler recorda que van estar tota la nit treballant i no van tancar el diari fins que van tenir suficient informació com per publicar les primeres notícies.
Sí, doncs nosaltres ens vam assabentar, era un divendres, un divendres 13, l'any que van assassinar la Montse.
I ens vam assabentar relativament de pressa, i en aquells moments nosaltres teníem, jo estava a la redacció del diari, però teníem un periodista en aquí, que era l'Òscar Pinilla, que estava sobre el terreny.
Sí.
I vam estar, doncs, tota la nit, no vam tancar el diari fins que vam tenir dades prou rellevants, no? Per saber qui era la víctima, per saber el que havia passat. Primer tot era
una mica confós, no? En allà vèiem que hi havia, el que veia l'Òscar és que hi havia tot un operatiu muntat a l'entorn del pàrquing del casal, on hi havia que tothom estava al voltants
al voltants d'un cotxe, no? D'un cotxe. I tot això era una mica confós, no? Fins que al final, doncs, vam saber, bueno, que al principi ja es veia, no? Que allò era un cas criminal important, que era un homicidi, i bueno, hi havia tot el desplegament, i llavors
les dades, diguéssim, més rellevants es van anar desgranant de mica en mica.
Al principi tothom era sospitós, fins i tot el mateix Josep Maria, marit de la víctima. Els investigadors van assenyalar que el crim de la Montse podia tenir una motivació passional per la quantitat de punyalades que presentava el cos. Per això van sospitar del seu marit. En aquells moments, ell encara no sabia res de la seva dona, i no va ser fins que el van acabar d'interrogar que va descobrir que la Montse no tornaria.
Bueno, després ja cada vegada un se posa nerviós, veient el que hi ha, i ells tampoc sabien que jo, m'entens? Que estés en allà, i al final me van dir, doncs, me van portar a comissaria. I allà me van interrogar i me van portar a una sala dels gratxos, perquè com les altres sales estaven interrogant altra gent. I bueno, va ser un algo molt i molt dur. Perquè després era les 9 del vespre o més tard, un que ja des de l'hora del dematí que havies dinat, no havies menjat, estaves cansat,
tenies fred, i a més que ja veies que tot el que veies, pues, no era normal. I ja començaves a sospitar, i
bueno, i després començaven a fer-me preguntes, interrogar. Bueno, jo preguntava a veure què és el que havia passat, i si és que li havia passat alguna cosa amb ella o el que sigui. Doncs clar, com jo pensava, doncs que poder ella també l'estaven interrogant, no?, per alguna cosa, però no m'ho pensava la magnitud de tot això. Doncs pues a les 3 o les 4 del matí. Doncs aquella hora anar preguntant, i al final pues, ja em van dir que podia marxar, i que em van dir, ha passat això, i bueno, i molt dur, perquè després sí que entres en xoc.
Va ser durant aquelles primeres hores de confusió quan l'assassí es va aconseguir esmunyir. I tot i que hi va haver testimonis, ho va fer sense deixar cap rastre. Després de descartar en Josep Maria com a sospitós, els Mossos d'Esquadra van seguir investigant. Tant els investigadors com la policia local pensaven que el cas es solucionaria en menys de 72 hores i així ho van comunicar en Josep Maria Martín. Tot i això, els dies van anar passant.
Bueno, tots estem acostumats a veure les pel·lícules i tot té el seu què. Jo confio molt en els professionals perquè a més els conec alguns personalment i són molt bons professionals, els investigadors de Mossos d'Esquadra com de qualsevol altre cos, però en aquest cas ens toca a nosaltres que era Mossos d'Esquadra.
I realment no pensava que això s'allargués tant en el temps. Jo pensava que, bueno, evidentment hi hauria un temps de marge perquè ha d'haver sí, per investigar i per, bueno, s'ha de parlar amb moltes persones, s'han d'investigar moltes coses i això no és d'avui per demà. No sé que hi hagi una persona que de motu propi digui, doncs mira, es vegi pressionat de, pel com sigui, no? Socialment o emocionalment o sí, no ho sé, i digui, no, mira, he sigut jo, no?
És difícil perquè no deixem de parlar d'un crim, no sabem si premeditat, menys premeditat, però no deixa de ser un crim i evidentment ha de tenir un temps. Si no és la persona que diu he sigut jo, costa de trobar, però tant i tant 14 anys després, sincerament, jo no m'ho hagués esperat. Jo crec que ni jo ni ningú, ni com a professional ni com a vilatà a Palafrugell.
Que després de tant de temps no hi hagués, com ara que no hi ha res. Van sortint petites cosetes, sí. Però al final són carrers sense sortida i hem de tornar una altra vegada enrere i tornar a començar. I la veritat és que fa patir, realment fa patir.
Bueno, després ja me tenien informat, pues me deien, pues mira, estem seguint aquesta pista, estem fent això... i semblava que, bueno, també se me va dir que en qüestió de 72 hores que també ho tindríem bastant la cosa, pues, que podria donar fruits, però a medida d'anar a passar el temps la cosa s'anava complicant i no anaven enlloc. Tot el que trobaven semblava com si per màgia anés a favor del delinqüent.
Amb el temps i la investigació, els Mossos van anar trobant diverses proves. Una d'elles, que podia ajudar a resoldre el cas, van ser les càmeres que s'havien instal·lat temps abans al carrer Ample per poder atrapar a un vàndal que cremava cotxes. En aquestes imatges apareix un sospitós amb el rostre desenfocat, tal com detalla en Josep Maria.
Hi havia unes càmeres pel poble, perquè hi havia un que anava cremant cotxes i es va posar per... Pues encara estaven i el presumpte que es pensen que podia ser, es veuen unes imatges, una silueta, i si aquella persona tira recta l'haurien vist superbé. I gira una cantonada i te quedes volent dir, ostres, veus? Ara si aquesta persona tira l'enganxa està ple. D'aquesta manera, gira una cantonada, veus una silueta, però no les càmeres no porten res per culpa de ningú.
Els Mossos també van seguir la pista del telèfon mòbil de la Montse, tot i que no van obtenir els resultats esperats. Un noi jove s'havia trobat el telèfon en un parc proper i li havia tret la targeta SIM. Així, els Mossos no van poder estirar gaire més aquesta línia d'investigació. Anys més tard, va aparèixer un ganivet que es creu que podia ser l'arma del crim. El va trobar una veïna que vivia a prop de l'aparcament del casal, al seu jardí. Però aquesta senyora, nonagenària, va decidir rentar aquest ganivet, eliminant així qualsevol rastre d'ADN que pogués tenir.
Però sí que s'ha trobat alguna pista que, malauradament, potser s'ha trobat molt tard. Com és que... anys després es va trobar un ganivet. Es va trobar un ganivet que molt probablement podria ser l'arma del crim, perquè el ganivet es va trobar en un pati que hi ha darrere el mur, sí. Que dona en el safreig on hi havia la bossa.
I on es va trobar aquesta sang, que se pressuposa que és de l'homicida, no? I aquest ganivet es va trobar molt tard. Es va trobar sí. Molt tard i la senyora que el va trobar el va trobar un ganivet, clar, era el pati de casa seva i el va posar al rentaplats. Clar, llavors amb això va pràcticament impossibilitar que els metges forenses o que la policia científica dels Mossos poguessin trobar si realment hi havia ADN per certificar que era l'arma del crim.
Però aquestes proves no van ser l'únic fil que van estirar els investigadors. Segons el caporal Didac Martínez, hi ha persones que, amb l'afany de buscar protagonisme, decideixen implicar-se en crims com el de la Montse. L'únic acusat, i que encara no ha estat absolt dels càrrecs del crim de la Montse, és un jove de 22 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Palafrugell.
Bueno, al principi també s'ha d'anar molt de compte, ¿vale? Perquè al principi molta gent se vol sumar al carro, per dir-ho d'alguna manera, si m'ha permetat l'expressió d'aquest protagonisme, no? De, jo sé, jo he vist, fins i tot va haver-hi una persona, no?, que va exercir aquest...
Aquesta posició, no?, de protagonista que, bueno, afortunadament per ell, de moment ho posarem entre cometes, sí. ¿Vale? Però sí que, bueno, explicava moltes coses, que havia trobat la bossa, va parlar dels safrets...
I sí que és veritat que hi havia moltes proves que potser l'incriminarien, però al final, després d'investigar-ho tot i de comprovar totes les proves, doncs es va demostrar, doncs, que aquesta persona, primer, que mentalment, psicològicament no estava bé, era més una invenció que pas altra cosa, i sobretot ganes de protagonisme. I sí que és veritat que quan passen aquests casos sempre hi ha gent, encara que sembli dur i és dur de dir-ho, doncs que s'assuma al carro del protagonisme de jo he vist, jo vull saber, sí, perquè a mi m'ho havien explicat i jo tinc molt clar que... Aleshores, amb això s'ha d'anar molt de compte, perquè els investigadors se troben amb moltíssima informació. Clar. I han de saber discriminar sense deixar d'investigar res, perquè mai no saps, algú igual pots pensar, no, aquest és el afany de protagonisme, i després és veritat, o sigui, s'ha de mirar absolutament tot, però s'ha de tenir molta cura, per sobretot els primers moments, les primeres setmanes, potser.
Tots veiem molt la tele i les pel·lícules i casos que passen a altres llocs, no? I de seguida doncs, hi anem que si el marit, o que si la persona era no sé què, o que si tenia un familiar de no sé quantos, i amb tot això s'ha d'anar amb molt de compte. Ens hem de senyir molt, i això és el que fan els investigadors, senyir-se realment el que ha passat, investiguem tot, vale? Però hem de ser curosos i seriosos, perquè podem fer molt de mal a gent que no té cap culpa.
La prova més important, però, va arribar més tard, quan es va trobar la bossa de mà de la Montse al safareig del carrer Ample, a pocs metres del lloc dels fets. Allà on hi van trobar la bossa de mà de la Montse tacada de sang, hi havia restes genètiques que no pertanyien a la víctima. Els investigadors van comprovar que aquest ADN no fos d'algun dels amics o familiars de la víctima o d'homes que visquessin a Palafrugell. També es va fer una prova d'ADN a detinguts masculins implicats en delictes violents sense cap coincidència.
Es busca aquest ADN fent les proves i a nivell a tota Europa i mundial, pues, a que doni la casualitat que aquest ADN aixequi l'alarma.
Coincideixi amb algun.
I llavors puguin fer el que els hi falta acabar de resoldre. Però clar, és esperar a que se trobi això. Que es pot trobar, sí.
Que no es pot trobar? Pues mira, estem seguint la dinàmica aquesta i de moment toca esperar.
A nivell familiar, a nivell d'amistat i a nivell de qui jo creiés que pogués ser que pogués fer això, però bueno. És algo molt gros, perquè que te diguin, ostres, qui sospites o qui pot haver sigut, és impensable. I més de l'entorn amistat o familiar. I allò, pues, costa molt.
Tot i que encara no ha donat resultats, aquesta és la prova clau per tirar endavant el cas. Tot i la quantitat de proves que s'han trobat, els testimonis i les línies d'investigació que han seguit els Mossos d'Esquadra, aquest és un cas que, 14 anys després, encara segueix sense resposta. Malgrat això, el caporal Didac Martínez explica que els Mossos d'Esquadra, tot i que amb menys intensitat, encara segueixen investigant.
Però si en certa manera els tranquil·litza, vale, vull aprofitar aquest moment per dir-ho, que sàpiguen que hi ha gent que està treballant, que sàpiguen que hi ha gent que el més petit detall que arribi sobre el cas de la Montse Sánchez...
Es treballa i es treballa fins a arribar a un carrer sense sortides, com ha passat fins ara, que s'han donat aquests casos, però i si no? I si algun dia continuem i tenim un carrer força llarg i al final arribem a algun lloc i es treballa per això, segur.
A hores d'ara, en Josep Maria Martín recorda aquests 14 anys amb certa ràbia, ja que li agradaria saber el que va passar en aquella nit fatídica i creu que les coses es podrien haver fet millor en algunes etapes de la investigació.
Sí, estic a veure, satisfet i no satisfet, perquè jo tinc la meva opinió de que al principi, pues, crec que es van fer moltes coses bastant malament, però no puc dir que ells no hi han posat el coll, perquè s'han esforçat, han intentat, però al principi del principi jo crec que moltes coses van anar, no van anar bé. Esperança se té, però a medida de passar els anys i tot, pues, a veure...
Molesta molt i fa molta ràbia que estiguem així i que no puguem tancar el cas. Mm. Almenys saber què és el que va passar i què va ser.
El caporal Didac Martínez reconeix que aquest cas és una espina que té clavada i que li agradaria que s'acabés resolent. També ho és per la periodista Tura Soler, que segueix publicant articles sobre aquest crim amb l'esperança de desencadenar alguna reacció o nova pista.
Va bé, que en dies com avui, ara que el dia 13 va fer 14 anys, sí. Jo crec que és bo recordar-ho. De fet, tenim un petit monolit aquí a l'aparcament, que la recorda, i sí que és cert que cada vegada quan passes aquell monolit estan allà, tu el veus i s'ha de recordar, i realment està bé que es miri, no? I que es miri, i que jo, per exemple, com a professional, doncs ho veig i m'ha fa mal el fet de que encara estigui obert aquest tema, i com jo, moltíssima gent.
Home, és un dels casos que jo tinc com una espina, bueno, la policia té l'espina clavada, jo tinc com, no, un interès especial. És un d'aquells casos que l'hem viscut des del principi, que a més ha tingut un impacte bestial a la població de Palafrugell, que va haver molta solidaritat envers de la Montse, que he pogut conèixer personalment, doncs, a la gent de la seva família, del seu entorn.
De moment, cada 13 de novembre, familiars, amics, autoritats i els pocs mitjans de comunicació es reuneixen en una missa solemne per recordar a la Montse Sánchez. Mentrestant, tots ells, sobretot en Josep Maria i els familiars més propers de la Montse, esperen la trucada dels Mossos per dir-los que el cas està resolt.
Portem 14 anys i encara estem esperant que algun dia se'n truqui i me diguin sentència, que hem de parlar. Uh-huh. I puguem dir això ja està solucionat.
Passen 2 minuts de 3 quarts de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí, i destacarem ja la informació esportiva en els darrers minuts d'aquest espai. A l'apartat esportiu, com dèiem, repassarem quines seran les cites que hi ha previstes per aquest cap de setmana. Comencem parlant de futbol. Aquesta setmana no hi ha jornada primera catalana i, per tant, el Palamós descansa. En canvi, la segona catalana, el Calonge, reprèn la competició al camp del Farners amb l'objectiu de continuar amb la seva immaculada trajectòria, ja que li ha permès sumar 19 punts en l'any del seu debut de categoria. Sergi Villena, explica'ns.
Jornada de descans de la setmana passada, el subgrup UB de segona catalana reprèn la competició oficial amb la disputa de la 12a jornada de Lliga. Els baixempordanesos són els quarts classificats a 4 punts del líder Tordera, que en aquesta jornada no jugarà, i a 3 del Tossa, que jugarà al camp de la Unió Esportiva Quart. El tercer classificat és el Malgrat, que té els mateixos 19 punts que el Calonge, però amb més gols marcats. Els maresmencs jugaran a casa contra l'últim, el Cassà. No oblidem, però, que en l'últim partit jugat pel Calonge, tot i ser el cuer, precisament el Cassà va oferir una gran resistència i va cedir només per un suat 1-0. Per tant, jornada interessant per dilucidar quins són els equips que continuaran lluitant pel lideratge de segona catalana.
I ara passem a parlar d'hoquei patins, perquè el corredor motor Club Hoquei Palafrugell rep el Sant Feliu amb l'objectiu clar d'aconseguir el triomf. El conjunt blanc i negre, que ve de perdre la setmana passada a la pista de Ribes les Lagunes, però també una victòria també allà a Madrid, intentarà assegurar la victòria contra el Sant Feliu a casa.
Els vallesans són penúltims a l'hoquei Lliga Plata amb 3 punts i, per tant, hauria de ser un partit relativament còmode per als locals. La intenció dels homes entrenats per Cesc Linares és la d'apropar-se a la part alta i millorar l'actual 6a posició. El maig es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre al municipal de Palafrugell.
desitgem al màxim el millor pel que fa a l'equip de casa nostra després d'aquest enregusta que van aconseguir la setmana passada en aquesta doble cita a Madrid. I pel que fa als equips de bàsquet de la ciutat de Girona, us expliquem que una Necessitat Bàsquet Girona visita la pista del València. L'equip gironí vol començar a remuntar el seu vol i sortir de la cua de la classificació, que comparteix amb el Saragossa, Sevilla i Manresa. La situació ja és més que preocupant, amb únicament dues victòries en tot el que portem de la Lliga ACB.
Marc Gasol, president i jugador del club, demanava aquesta setmana a l'afició que continuï confiant en aquest projecte. Però la realitat és que l'equip està molt lluny d'oferir una versió sòlida i que permeti creure-hi. No serà un partit fàcil. La pista dels valencians sempre és complicada. Però cal anar-hi amb totes les ganes i començar a revertir un panorama que fins ara és bastant desolador.
I a Fontajau es viurà un apassionant duel entre l'Uni i el Perfumeries Avenida amb el lideratge en joc. Les gironines, que arriben al partit amb certa decepció després de perdre el duel pendent de la segona jornada de Lliga contra el Barça CBS i que ja hauria col·locat a les de Bernat Canut líders en solitari, ara volen donar un cop d'efecte aquest diumenge a Fontajau.
Davant hi haurà l'etern rival, el Perfumeries Avenida de Salamanca, i es preveu un duel elèctric. Amb dos equips igualen a 7 victòries i 3 derrotes i qui guanyi el partit pot assolir el primer lloc de la Lliga Femenina, en funció, però, d'altres resultats, ja que hi ha 6 conjunts amb el mateix balanç de triomfs i derrotes. Diumenge dia 11, a partir de les 6 de la tarda, Fontajau serà una olla a pressió en un duel que ja és tot un clàssic.
Seguim en directe a través d'aquest espai. Avui, ja divendres 9 de desembre, 7 minuts, arribarem ja a les 9 del matí i el que farem serà posar una mica de música abans de fer un tancament d'aquest supermatí, que també destacarem algunes de les informacions que us hem explicat en el dia d'avui. Però la parada musical la fem amb Clima, una formació de casa nostra que es diuen No tinc pressa, tot i que a aquesta hora potser els que heu d'entrar a treballar sí que esteu amb pressa, els que esteu de pont i de cap de setmana llarg o d'aqueducte, depenent de com el vulgueu batejar, doncs així mateix, eh? No teniu tanta pressa. Tornem tot seguit.
No tinc pressa, no tinc plans, no sé què faré demà, no tinc ganes de saber el que vindrà. Només sé que aquest matí el sol tornarà a sortir i jo seguiré cantant. Un tel i manta, una nit de festa que al final s'allarga. Una escapada, un viatge express, una sortida de sol des de la platja. Vull que cada instant d'aquesta vida sigui una sorpresa que em faci més lliure. No tinc pressa, no tinc plans, no sé què faré demà. Ganes de saber el que vindrà. Només sé que aquest matí el sol tornarà a sortir.
com una abraçada. Un sopar amb els amics a la terrassa. Una derrota i 100 victòries per celebrar-les amb la gent que més m'importa. Vull que cada instant d'aquesta vida sigui una sorpresa que em faci més lliure. No tinc pressa, no tinc plans, no sé què faré demà. No tinc ganes de saber el que vindrà. Només sé que aquest matí el sol tornarà a sortir i jo seguiré cantant. No tinc pressa, no tinc plans, no sé què faré demà.
Aquesta és la música de Clima. Amb aquest no tinc pressa, però jo sí que en tinc força perquè vaig mirant de reull el rellotge, aviat ja seran les 9 del matí i acabarem aquest supermatí repassant algunes de les informacions que us hem explicat en aquesta jornada. Executen els treballs de prevenció d'incendis i millora forestal al camí de ronda de Palamós.
Els treballs previstos consisteixen en actuacions de prevenció d'incendis, principalment en els àmbits del Parc de Cap Gros i la Pineda d'en Gori, així com la millora forestal d'aquests espais per tal de potenciar la biodiversitat i la millora de les masses forestals.
I durant aquests dies també tenim la Fira del Vi Costa Brava a Palafrugell fins demà, dia 10 de desembre, Maria.
Un centenar de vins i escumosos de tot el territori català seran els grans protagonistes de la fira que se celebrarà a l'espai de la Bòbila de Palafrugell. Ens ha visitat el supermatí per avançar-nos alguns detalls de l'edició d'enguany, la gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol.
L'aparcament del casal podria deixar de ser zona blava al 100%. L'Ajuntament de Palafrugell està negociant amb l'empresa gestora del servei per tenir la possibilitat d'habilitar un espai que passi a ser gratuït i mantenir zones de pagament, tot i que no és una decisió definitiva. S'instal·la la senyalització lluminosa en tres carreteres de les comarques gironines per prevenir accidents amb animals salvatges, Anna.
En la darrera dècada, els accidents amb animals salvatges s'han multiplicat a les carreteres gironines com a conseqüència de l'increment exponencial d'aquestes espècies, sobretot tot de senglars i cabirols. És per això que la Diputació de Girona ha posat en marxa un pla pilot per reforçar la senyalització nocturna en tres carreteres de les comarques gironines, una d'elles el Baix Empordà.
I Palafrugell ha encetat la 12a edició del projecte Rossinyol. L'àrea d'educació de l'Ajuntament ha posat en marxa una nova edició del projecte Rossinyol al municipi. L'acte inaugural d'enguany va tenir lloc el passat dijous, 1 de desembre, al Centre Municipal d'Educació, coincidint amb la 12a edició del projecte Palafrugell. També us hem destacat que la planta superior de l'estació d'autobusos serà una oficina per dones que pateixen violència de gènere. El plenari municipal de l'Ajuntament de Palafrugell va aprovar el canvi d'ús de la planta superior d'aquest indret. El consistori va cedir els terrenys a la Generalitat de Catalunya per construir l'estació l'any 2004, però la planta superior havia d'acollir les oficines de l'empresa Sarfa, que finalment es van ubicar al polígon industrial d'Escalanyà. També us hem destacat que Sant Feliu de Guíxols modernitza els autobusos de les línies urbanes. Maria.
Els nous autobusos amb capacitat per 60 passatgers cadascun són de la marca Isuzu i poden transportar 21 passatgers asseguts i 39 dempeus. Les dues noves Mondeles disposen d'amplis espais interiors per les cadires de rodes, carretons d'infants o de la compra i seients per a persones amb mobilitat reduïda.
I aquest darrer minut el que farem serà en repassar quina és la previsió que tindrem per aquest cap de setmana, Albert.
Divendres amb més clarianes i estones de sol, alguns núvols que seran més abundants al final del dia, també amb la formació de boira o núvols baixos. La propera matinada ens creua un front que deixarà algun ruixat de curta durada i dissabte la tramuntana guanyarà força en cops de més de 50 km per hora. El cap de setmana serà d'ambient hivernal amb un marcat descens de temperatura i matí de diumenge ben fred.
Benvinguts, arribarem ja a les 9 del matí. Que tingueu un molt bon cap de setmana. I aquest espai tornarà aquest pròxim dilluns, dia, ja serà el dia 12, a partir del punt de les 8. Molt bon cap de setmana.